A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 17 minuts del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres, és 12 de maig del 2015. Un 27 d'abril del 2011, quan Armand Paco, com molts de vostès, va saber que no anava a la llista del PSC, va dir aleshores en aquesta mateixa taula i en aquesta mateixa posició una frase com la que llegiran a continuació. Jo tinc un perfil, un tarannà, una manera de ser, una manera d'expressar-me, una manera de dir les coses, i per a ser alcalde no crec que sigui la persona més adequada amb aquest perfil. Per tant, això vol dir com ha de treballar-s'ho més per ser atractiu des del punt de vista polític. Deia això Armand Paco fa 4 anys enrere. Què ha passat des d'aleshores? Doncs bàsicament el perfil del candidat d'Entesa per Sitges ha passat, per una banda, a postular-se a l'abril del 2012 per la cadira de primer secretari del PSC. Les coses no van sortir aleshores. David García va aconseguir, en aquest cas, en aquesta, diguem-ne, pugna entre els dos candidats a la secretaria del PSC, la posició, i el febrer del 2014 Armand Paco va anunciar que Sitges Progrés, que era aquell moviment incorporat dins el PSC, es desvinculava del partit perquè ell, conjuntament amb altres que havien estat regidors del PSC, es desvinculaven del PSC. A partir d'aquí, com tots vostès saben, va haver aquella postura hàbil del PSC de registrar la marca Sitges Progrés, i això va deixar, diguem-ne, la possibilitat que Sitges Progrés pogués despegar en solitari fora de l'àmbit del PSC. Això, com poden vostès suposar, no només no va agradar, sinó que, en fi, va crear encara una tensió afegida. I no va ser fins al juliol de l'any passat quan es va presentar Entesa per Sitges. I el seu candidat és Armand Paco. Armand Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Nosaltres hem dit això de l'habilitat i Armand Paco ens deia, home, hàbils.
No, jo crec que utilitzant la primera part de la teva introducció, que cadascú és com és, referint-se a la meva persona, les coses s'han de dir pel seu nom. Jo, com a mínim, a la meva tasca pública sempre m'he caracteritzat, i vostè ho coneix, per dir les coses que penso i dir les coses que són, perquè són així, i ens agradaria en algun cas que fossin diferents. I per tant, intento reflectir la realitat quan opino, quan parlo i quan penso. Hi ha d'altres que intenten disfressar la realitat o transformar-la, i resulta que la transformen de manera individual i personal, i quan un se n'adona, de seguida es veu que aquesta realitat que es percep per part d'alguns no és exactament aquesta.
Ens agafem, però, en aquesta declaració. En aquests 4 anys, Armand Paco ha evolucionat en allò que entenia que li faltava per poder ser candidat a l'alcaldia?
Sí, jo, com sempre, intento ser honest amb mi mateix, amb la resta de gent que m'envolta, i lògicament quan un ha tingut responsabilitats públiques amb la resta de ciutadans. En el seu moment jo pensava que no era la persona més adequada per encapçalar una llista electoral, en aquest cas del PSC, perquè entenia que hi havia un company, en Jordi Baget, que havia estat 8 anys d'alcalde, que era una persona reconeguda, que era una persona coneguda. Jo crec que el nivell o l'índex de coneixement, no dic de popularitat, d'un alcalde, va arribar a cotes de més del 60% de la població, i per tant fer un gir forçat intentant buscar un altre alcaldable en aquell temps, jo ja li vaig dir al partit que s'equivocava i que per tant el més adequat era que en Jordi Baget continués encapçalant la llista de cara al 2011. Una altra cosa és el resultat particular o personal del que pogués succeir amb els membres que conformaven aquella candidatura. Dit això, quan un acaba donant el pas, de dir, bueno, jo em vull significar, sempre ho he fet i sempre he posat de manifest en el meu partit, i això no va reeixir, aleshores quedava només una opció: o te'n tornes cap a casa o intentes pels teus propis mitjans, amb el bagatge que has anat acumulant durant 20 anys de dedicació pública, amb el coneixement que té la gent de la teva tasca, de la teva feina, amb els clars i obscurs. És evident que hi ha gent que li has agradat en relació a la feina que has fet, hi ha d'altra que no ha estat així, però com a mínim intento ser honest, transparent i explicar les coses com són, intentar lògicament des de les meves responsabilitats en el passat i espero fer-ho en el futur, intentar ajudar a la gent de Sitges en allò que sigui menester.
Si no us haguéssiu decepcionat tantes vegades, haguéssiu arribat mai a ser cap de llista d'una candidatura?
Segurament no. Mira, utilitzaré una frase que no és meva, però crec que va molt bé. Ho va dir això Michael Jordan. Diu: el meu èxit és conseqüència dels meus immensos fracassos. Per tant, has de fracassar moltes vegades per acabar tenint èxit. Jo, evidentment, sóc d'aquelles persones que davant les dificultats es creix. I està treballant amb gent que ha fet coses que algú podria imaginar impossibles o molt difícils d'aconseguir. Però no és menys cert que si no les intentes no les aconsegueixes mai. I per tant, aquest és un repte que no comparteixo sol, sinó que comparteixo amb d'altres persones que tenen o han tingut una certa significació pública, persones que són totalment anònimes, però que volen col·laborar a la governabilitat del seu poble i a la millora del seu poble. I això és el que ens motiva a que Entesa per Sitges es presenti en aquestes eleccions municipals.
Amb tots els matisos que hi vulgueu posar, aquells que puguin pensar que hi ha un cert, no sé si dir... enuig vers companys del passat, un cert ressentiment vers situacions del passat, etc, etc.
No. Si un actua per revenja, s'equivoca. No és aquest el meu cas, no ha estat mai. És a dir, jo sóc fill d'aquesta vila i col·laborat i treballat, com li deia, durant 20 anys en diferents persones, certament amb el mateix partit. I per tant, em dol la deriva que ha tingut el poble de Sitges els darrers 4 anys. Em dol la feina que s'ha fet des del govern, em dol la feina que s'ha fet des de l'oposició i em dol que la gent no trobi respostes. I això no ho dic perquè de bé o perquè toca o perquè estem en campanya. Això és el recull de sensacions i d'opinions que molta gent al llarg d'aquests 4 anys que jo he estat apartat de la vida pública m'ha anat manifestant. I per tant hem vist amb grat doncs, que hi hagi una formació, en aquest cas molt més transversal, que intenta aglutinar sectors de la vila que en algun moment donat passen bastant desapercebuts per alguns dels nostres polítics, a animar-nos a tirar endavant una candidatura que intenti precisament això, sumar, és a dir, tots som Sitges, no només els d'una part o els de l'altra, que intenti ser transversal, que intenti recollir les opinions, el tarannà, la manera de ser, les característiques, el pensament de molta gent que no actua en política però sí li preocupa com està el seu poble, i això és el que ens ha motivat, com li deia, a tirar endavant aquesta candidatura.
O sigui que considereu que el govern està fluix i l'oposició tova?
Sí, ho vaig manifestar ja en el passat, i davant d'això jo no m'he quedat de braços creuats, és a dir, hem presentat, sense ser formació política, mocions, escrits, preguntes, en el moment de ser oposició no política, però sí formant un grup polític, hem presentat al·legacions als pressupostos, a les ordenances fiscals. Per tant, el nostre bagatge no es cuina d'avui per demà. El nostre bagatge ve de lluny, personalment, però com a formació política, des que vam arrencar amb el corrent d'opinió Sitges Progrés, i aquí li haig de dir que vostè ha estat molt generós dir que la postura hàbil va ser segrestar el nom d'una formació política que va posar de manifest públicament que es volia presentar a les properes eleccions municipals, doncs a partir d'aquí hem anat treballant precisament perquè trobem un descontentament a la societat sitgetana a la qual no se sent, diguem-ne, reflectida amb la tasca de govern i que també no s'ha sentit reflectida la tasca d'oposició. I això jo he criticat moltes vegades. Vull dir, s'ha deixat passar oportunitats en les quals l'oposició hauria d'haver constituït un govern. I això no s'ha fet. Per tant, el desconeixement de determinats temes que es tenen de la pròpia administració local i d'aquells altres que afecten el ciutadà ha estat palès durant aquests 4 anys.
O sigui que el que nosaltres hem definit com una debilitat estratègica per Armand Paco va ser una mala jugada, simplement.
Sí, les coses s'han de dir com són. És una mala jugada. No té cap sentit que les persones que van fundar un corrent d'opinió que es diu Sitges Progrés, que ens van significar, que vam estendre la mà al partit precisament per anar canviant coses que no ens agradaven, al final, quan decidim públicament constituir-nos en formació política, algú se'n s'avanci registrant el nom del partit. Persones que no hi havien estat mai vinculades. Per tant, això no era patrimoni del partit, com algú ha dit en alguna declaració. Això era patrimoni d'aquells que el van crear. Per tant, la gent que ara forma part d'Entesa per Sitges i algú altre que se va quedar per al camí. Per tant, si el PSC ja té un partit, per què vol un altre? Aquesta és la meva pregunta. Per què vol un altre partit a Sitges? A més que no ho ha utilitzat.
No heu trobat mai la resposta, això?
No, no l'he trobat mai. Sí, bueno, la resposta és, bueno, és de manual. Com que això surt del partit o està dintre del partit, entenem que això és del partit. Insisteixo, és un error. Les persones que van crear aquell corrent d'opinió tenen noms i cognoms i no hi ha cap membre de l'executiva actual del PSC ni dels que suposo encara continuen com a militants en el PSC que formés part d'aquella corrent d'opinió. Per tant,
el que està clar és que en aquestes eleccions hi ha tres llistes que d'una forma o altra en el seu moment van tenir vincles amb el PSC.
Sí, certament.
Clar, òbviament la del propi PSC i dues llistes més.
Certament, certament. El que passa és que en política el que no es pot fer és anar a la deriva dels aconteixements. Un s'ha de posicionar, ha de tenir les idees clares i ha de transmetre el missatge a la ciutadania que vol tirar endavant. El que no pot fer un partit polític és navegar en funció de com va la societat. Hem passat del dret a decidir al dret a no decidir, hem passat de ser independentistes a no ser independentistes, hem passat a la tercera via, a la via federalista. Per tant, això ha creat un cert desconcert en el votant i en les persones que estaven properes al PSC. Però el meu desconcert no ve només per això, sinó ve també per la pròpia organització. Una organització que et demana que col·laboris per després et deixar-te fora, una organització que torna a requerir-te per després dir-te que no, una organització que a més no s'atreveix a quan hi haurà candidat, qui serà el candidat, si hi haurà primàries, si no hi haurà primàries. Arriba un moment que jo vaig posar de manifest, mira, a mi això se'm queda petit, jo no puc esperar més temps, jo vaig dependre d'una decisió perquè penso que vosaltres esteu endarrerint una decisió que no voleu prendre o la voleu prendre de la manera que no toca. Per tant, jo vaig manifestar, dic, escolta, davant d'aquesta situació, el que li deia, dues opcions, o marxes cap a casa o tires endavant un altre projecte, i això és el que hem fet.
Sou home de caràcter?
Sí, vostè en coneix, i molta gent en coneix, i per tant això no ho puc apagar.
Quin si m'has agregat, eh? Sí.
No, soc vehement a la defensa d'allò que penso. No,
no ha canviat, això?
No, home, no. Com a mínim aquests principis, hi ha principis que un no canvia mai. Però sí que és cert, abundant una mica la seva introducció, doncs que un ha de modelar les seves formes, les seves arestes, s'ha de fer...
S'ha llimat una mica, vostè.
Evidentment, evidentment. Per què? Perquè també un afronta aquesta campanya i aquesta candidatura des del primer lloc d'una manera molt diferent.
Us ho pregunto per si d'alguna forma, quan Armand Paco ha sortit al carrer amb els companys de candidatura, ha notat, o si algú encara té molt al cap aquell Armand Paco que en algun moment hagués pogut generar una sensació, diguem-ne, més eixuta. Uh-huh. I si encara hi ha aquest record, o si aquest Armand Paco és capaç d'alguna manera de presentar-se sense aquestes arestes.
Tots canviem, eh? Això és evident, i per tant un ha de fer l'esforç perquè la gent et vegi d'una manera diferent. En un govern que és un òrgan col·legiat, cadascú dels seus membres fa un paper, políticament parlant. Jo tenia un paper molt agradable, que era per una banda intentar impulsar els canvis, les infraestructures, intentar que Sitges es posicionés en els temps actuals de la millor manera possible des del punt de vista de la mobilitat, dels equipaments, i això m'ha reportat moltes sinergies amb molta gent i molts agraïments a molta gent, però a la vegada tenia que dir a determinades qüestions que no. Per tant, jo era estricte en allò que calia ser-ho. No tenia un paper tan polític, possiblement tenia un paper més de gestor. Ara, lògicament, la cosa canvia, perquè jo intento ser polític abans que gestor. La gestió vindrà si aconsegueixo ser polític. I per tant, com que estàs en una altra dinàmica, la gent ha de percebre d'una altra manera.
Tot i que, si no recordem malament, ens sembla, i ens matiseu també, les primeres desavinences d'Armand Paco dins el si del govern van venir precisament per la gestió de determinades coses.
Sí, correcte.
Per l'ús dels diners, bàsicament.
Correcte. Jo entenia que en uns moments en els quals la crisi es començava a percebre de manera important, a partir de l'any 2010 sobretot, les coses s'havien de fer d'una altra manera. Jo puc entendre que políticament hi hagués un alcalde que volgués mantenir el ritme, però és evident que això ens podria posar en problemes. Jo sempre he dit que, i m'ha caracteritzat en aquests anys, que la meva obligació era dir-li al meu alcalde i a la resta de companys allò que pensava, perquè és la millor manera de no fer-se mal.
Què pensava? Que s'estava gastant massa diner?
No, pensava que algunes inversions no s'havien de fer o s'havien de fer d'una altra manera. Que determinats posicionaments en relació a determinades qüestions no es podien afrontar en aquells temps. Al contrari, l'Ajuntament, després d'un procés molt expansiu, que era necessari perquè hi havia una mancança absoluta de moltes infraestructures, de molts equipaments que la gent estava demanant, havia demanat durant molts anys, escolti, al meu carrer els arbres no en tinc, l'il·luminació és deficient, el carrer falta per asfaltar, hi ha infraestructures que no connecten bé la vila, falten aparcaments, falta una seu de la policia local, a Garraf no s'hi pot entrar perquè entrem per una torrentera, tenim pendent l'ampliació del túnel de Vallbona, etc, 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 etc. S'havia de donar compliment a allò que la gent estava demanant. Però quan comença a venir la crisi, aleshores, lògicament, has de recular. Has de pensar no només en el futur més immediat, sinó has de mirar a llarg plaç. I això, lògicament, pot ser compartit o no. I al final, els partits polítics, al final les organitzacions decideixen un camí o decideixen un altre. Ara no. Ara la cosa ha canviat, perquè ara ha vingut un, permetin l'expressió que es diu Estat, i ha dit s'ha acabat la festa. Per tant,
tenia motius per dir-ho?
Sí, possiblement sí, però a veure si sóc capaç de ser pedagògic. Aquí s'han canviat les regles de joc i les ha canviat el govern de l'Estat. I permetin fer una mica de memòria. Mm-hmm. L'administració espanyola, sigui el govern central, els governs autonòmics i les corporacions locals, arrenquen en la seva organització a partir de l'any 85 a la famosa llei de bases de règim local i la posterior llei d'hisendes locals. Aquestes lleis estan fonamentades en dos principis bàsics, que són bàsicament el deute i el dèficit. És a dir, com que les corporacions locals i les comunitats autònomes no poden rebre tots els recursos que li calen, perquè estem en un estat que encara no era de benestar en aquells temps, sinó que havíem d'implantar-lo, han de treballar amb aquests dos elements, perquè si no, no ens en sortirem i no avançarem. Amb aquests temes ens va ajudar molt la Unió Europea i, per tant, Espanya, en el seu conjunt, va fer un salt molt important a partir dels anys 80 cap aquí.
Aprofitem l'actitud didàctica. Què diferencia el deute del dèficit?
Bueno, el dèficit vol dir, entre altres coses, que tu estàs gastant uns diners que no tens pressupostats i això genera dèficit. La deute vol dir que per fer un projecte, si no tens els diners, els demanes a un banc o a una altra entitat supramunicipal, que pot ser una diputació, una comunitat autònoma o el mateix govern de l'Estat. Què passa l'any 2010-2011? Pues se'n recordarà vostè, en temps del govern Zapatero, es fa un canvi de la nit al dia de la Constitució espanyola de l'article 135, en el qual es diu que el leitmotiv de l'economia espanyola ha de ser dèficit zero i deute per sota d'un determinat nivell. Com es trasllada això a la resta d'administracions públiques? Doncs resulta que aproximadament un 60% del deute és de l'Estat, un 30% és de les comunitats autònomes i un 3% és de les corporacions locals. Doncs què fa el govern? A partir de l'any 2012, amb una llei que es diu, permetin que la llegeixi, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i su aplicació. Doncs decideix qui es gasta els calés i qui no se'ls pot gastar. I paradoxalment, qui no se'ls pot gastar són les comunitats autònomes i els ajuntaments, però sí el govern de l'Estat. Clar, això fa entrar en col·lapse automàticament aquestes dues administracions. Per què? Perquè ni poden demanar crèdits o préstecs per finançar obres, ni per ampliar serveis, ni per tornar determinats deutes que tenien del passat, i per tant fa inviable la prosperitat de les corporacions.
Ara ens torneu a matisar, perquè segurament pels oients els interessarà saber-ho. D'alguna manera, doncs, la situació de l'Ajuntament a l'any 2011 venia condicionada per al canvi de normativa estatal o per la mala gestió dels seus responsables?
Rebutjo lo de la mala gestió. Absolutament.
Absolutament.
Absolutament. La situació de les corporacions locals, ajuntaments a l'any 2011 en relació a Sitges no és pitjor que unes altres, però no és tan dolenta com alguns han fet veure.
I en canvi éreu el primer que dins l'equip de govern dèieu...
Evidentment, que s'havia de començar a posar a fer.
Que aquí passava alguna cosa que no ens agradava.
Evident. Dit una cosa, també dic l'altra. Però no era una situació dolentíssima, perquè la resta de comunitats autònomes i sobretot d'ajuntaments estaven en la mateixa situació, precisament perquè les lleis que ens havien sustentat fins a aquells temps, de l'any 85 que pensar, ens deien això. És a dir, si no teniu diners, o pugeu impostos o demaneu a les entitats que us els puguin deixar. També explico sempre el mateix. Un alcalde no es gasta els diners perquè vol. sinó perquè pot. Comprèn el matís, oi?
Sí,
no és un matís, és així.
Sempre, i quan no molts, vol... sempre i quan molts us puguin dir, si l'Ajuntament fos una empresa,
sí,
i hagués estat en fallida, hagués tancat fa temps. I en canvi...
No, tampoc no? És cert això, no. Telefònica té 4.500 milions d'euros de deute i no tanca. No? Per què? Perquè és que se suposa, o els seus creditors suposen que és capaç de generar recursos per tornar-los.
Mm-hmm.
Estats Units té un 140% de deute del seu PIB. Ha tancat. Sí que té problemes el senyor Obama quan ha de pagar el xec de la seva administració a final de mes.
Però aleshores, si algú li diu, escolti'm, tots continua... aquests industrials als quals l'Ajuntament els devia diners, hauria pensat, home, no em pot servir l'exemple dels Estats Units o de Telefònica, però a mi l'Ajuntament m'ha de pagar el que em deu i encara no m'ha pagat.
I els pagava.
Els pagava. Passa que
amb retard.
Amb retard, evidentíssim.
I això també s'ha canviat amb una altra llei que ha fet el govern de l'Estat que es diu Llei de Morositat. És a dir, és cert que teníem una deriva, tots, no només l'Ajuntament de Sitges, insisteixo, el conjunt de les administracions, en el qual el dèficit, el deute i el retard en el pagament era, diguem-ne, moneda habitual de canvi. És cert que això s'havia de reconduir. Per què recondueix? Doncs per dos motius. Primer, perquè la nou...
I us ho preguntem així, perquè d'entre tots els candidats, Armand Paco és un candidat que apareix ara encapçalant una llista que és una llista personal intransferible, però que de tots els candidats que es presenten, ell en el seu moment havia tingut responsabilitats dins d'un govern que ha estat especialment, diguem-ne, qüestionat. A Ricard Vicente li ha caigut, diguem-ne, la pluja al damunt, però no estava dins aquell govern, i Armand Paco sí que, com a mi, estava dins. No estava, evidentment, amb una responsabilitat com la que podia estar Armand Paco, no? Una altra cosa és que estigués dins el mateix paraigües de partit que podia saber determinades coses. Però us ho pregunto per si, veritablement, us heu sentit molt a dir això de... Bé, em pots donar l'excusa de l'Estat, però la gestió era vostra.
No, sí, aquesta jo l'accepto i la reconeixo. És a dir, però la gestió i el deute és conseqüència d'una sèrie d'accions, d'actuacions, que en un moment donat obliguen, ho entenc jo, i es vol fer, a l'Ajuntament a estirar més el braç que la màniga. Per què? Perquè havia serveis que s'havien de cobrir. Però vull remarcar que l'alcalde es gasta els diners no s'hi vol, sinó s'hi pot. Què vol dir això? Que si no els mecanismes que té la pròpia administració i per sobre d'ella la Generalitat de Catalunya no li permetessin tenir el nivell d'endeutament que vam arribar, això s'hauria acabat molt, molt abans. Per tant, torno ara a la legislació. És la legislació la que està permetent endeutar-te a nivells que ara ens semblen impossibles, però que fins ara, fins aquell moment, eren possibles. Per què? Perquè a més teníem un valor afegit. I és que nosaltres vivim a Sitges, una de les poblacions que té més renom arreu de Catalunya, jo diria que de l'Estat espanyol. I per tant, la confiança en que podíem sortir, diguem-ne, de la situació de deute amb el pas del temps, amb el llarg del temps, era possible i continua sent possible. Hi ha molts mecanismes per tornar al deute, hi ha moltes maneres de fer-ho, no? I els bancs que han estat en un moment donats rescatats per l'Estat, resulta que en menys de dos anys estan tornant a donar beneficis, i no pocs beneficis. Per tant, com veieu, les situacions s'han d'agafar amb prudència. Ni dir que tot és catastròfic i que entrarem en fallida i que no podrem pagar, a l'altre de dir que, escolta, que això s'arregla d'un dia per un altre. Ni una cosa certa ni l'altra tampoc.
En aquesta legislatura s'ha reconduït bé el deute?
Sí, per obligació de la llei. Però amb un matís també, perquè hi ha molts matisos. És a dir, nosaltres hem de tornar a deute i hem de treballar sense dèficit. La llei del 2012 t'obliga, has de treballar amb equilibri pressupostari o en superàvit, que és el romanent famós de tresoreria. Per mi, quin és l'error que s'ha comès? Tot i que el deute s'ha de tornar, per tant hem baixat d'un deute d'uns 62 milions d'euros a un deute en aquest any 2015 pressupostat o previst per uns 32-33, la crítica que jo faig i que fa molta gent és que el nivell, el tempo, la velocitat de tornar al deute ha estat exagerada. Ha estat exagerada. I per què dic això? Perquè resulta que nosaltres hem liquidat deute cada any i interessos a una velocitat que ens ha condicionat poder atendre el dia a dia. I això per mi és un error.
Abans per poc i ara per massa?
Exacte.
Sí?
És a dir, jo crec que es fa una revisió de valors catastrals que tothom mira cap a l'altra banda quan es planteja, que ens dona més recursos dels esperats, dic pel propi Ajuntament. Segon, ens cau una sentència d'autopistes que veníem 15 anys lluitant amb gairebé 8 milions d'euros cap a l'Ajuntament. A més, hem liquidat els 4 últims exercicis pressupostaris amb superàvit. Què diu la llei famosa, aquesta que li dic, que si tens superàvit has de pagar el deute. Per tant, dic, home, abans de tenir un superàvit entre 2,3 i 2,5 milions d'euros cada any, com que són diners que tens en el pressupost per gastar-los, home, utilitza'ls, no tinguis el poble com el tens, perquè el teu leitmotiv és només tornar als deutes.
Valia aquell argument de ho fem tan ràpid perquè si baixem d'un determinat percentatge de deute podrem aleshores tenir la capacitat pròpia de decidir què fem els nostres diners, perquè si no
això,
ens venaran des de fora o
senyor
no?
Morando, és parcialment cert, parcialment fals.
En quin sentit?
En el sentit de que l'explicava abans, si vostè té els diners per gastar-se, gasti'ls. És a dir, no ens serveix que en l'últim any, com hem baixat per la ràtio de sota del 75% d'ingressos en relació a la deute, ara tinguem 1 milió d'euros d'inversió.
D'acord, voleu dir, ja els
teníem. És que hem tingut 2 i més de 2 milions d'euros cada any de romanent de tresoreria positiu. És a dir, que no hem utilitzat, que allò que havíem previst de gastar no ho hem gastat. Per tant, com deien els castellans, hem obtenido pingües beneficios. És a dir, hem sacrificat a l'escreix que ens donava cada any el pressupost perquè l'últim any dediquem 1 milió d'euros d'inversió. Jo crec que es podia haver mantingut la política, perquè és obligatori, insisteixo una vegada més, per tant, no és que sigui mèrit d'aquest govern o d'aquest ajuntament, sinó és obligació, precisament, que imposa l'Estat de tornar a la deute i els interessos, però, home, com a mínim, has de tenir uns mínims, has d'atendre uns mínims. El teu poble ha d'estar mínimament cuidat.
En el futur això serà així. El marc de treball que tindran les institucions serà més aviat, diguem-ne, restrictiu.
Sí, sí.
Draconià, gairebé, diríem.
Si no canvia la llei,
si no canvia la llei, això serà així.
Però hi ha altres possibilitats. És a dir, quina és la manera en la qual l'Ajuntament ha decidit afrontar el tema del retorn del deute i del pagament d'interessos? Doncs bàsicament pujant els impostos locals. En aquest sentit, són insolidaris les altres administracions. Sí que és cert que el govern de l'Estat compleix, però el govern de la Generalitat de Catalunya, dit en l'informe d'intervenció del darrer pressupost, fa 2 anys que ens deu diners. Per tant, per qui falla una administració? Segona, no es pot ser que només la solució del deute passi per ajuntaments que estan malament finançats, sigui apretar-li el cinturó als seus ciutadans. Home, jo he sentit i he format part d'un govern en el qual es reclamava des dels anys 90 el fet diferencial de que, del que els municipis turístics no poden tenir el mateix finançament que un altre tipus de municipi.
Però si fem cas, vaja, a l'estadística, això difícilment canviarà, perquè la qüestió dels municipis turístics que es ve parlant des de la Constitució dels Ajuntaments Democràtics han passat 35 anys i diguem-ne, per aquí els ajuntaments difícilment se salvaran.
Ho sé, però jo no llenço la tovallola.
D'acord, però més enllà que la tovallola es pugui continuar utilitzant, qui sigui alcalde i qui sigui gestor del futur ajuntament, segurament en la darrera cosa que pensaràs en el finançament dels municipis turístics com a taula de salvació i més en el que té més a prop, que pot ser la càrrega impositiva als ciutadans, i en pensar que els impostos poden ser la mare dels ous.
Jo el que penso és que això s'ha d'intentar. Hi ha eleccions generals d'aquí pocs mesos. Jo crec que el panorama polític canviarà i per tant s'obren noves perspectives, noves oportunitats per intentar reivindicar un finançament just en els municipis. Segona, no només una qüestió d'impostos d'IVA o de taxes, hi ha altres elements dintre del municipi que es poden fer servir, és a dir, l'Ajuntament disposa d'un patrimoni que hem anat acumulant en una sèrie d'anys i que pot tenir en un moment donat una determinada sortida que em permeti majors ingressos. És a dir, per posar-li un exemple, que a vegades segurament hi ha molta gent que desconeix, jo crec que fins i tot els que ens governen o els que estan a l'oposició. Sitges, amb la gestió del planejament, a partir del Pla General de l'any 2006, té en determinades zones de Sitges una quantitat aproximada d'uns 50.000 metres quadrats de sostre per habitatge públic. Per tant, això és un valor. Per tant, si estem parlant de la manca d'habitatge, d'habitatge a preus assequibles, d'habitatge de lloguer, jo estic segur que trobaríem un promotor o una empresa que volgués comprar-nos el sòl per fer aquest tipus d'habitatge. Per tant, d'aquí podríem obtenir ingressos.
Que suposo que s'hauria de gestionar d'una altra forma, perquè va arribar un moment en què l'habitatge públic, partint del preu taxat per la Generalitat de Catalunya, arribava a ser més car que l'oferta immobiliària tenia sobre la taula.
Per tant, com a conseqüència de la crisi, aquests paràmetres canvien. És cert que el valor que pugui tenir aquest sòl, que sempre era més baix, a lo millor ha baixat encara una mica més, però jo crec que en unes situacions de precarietat de molta gent, de perill d'exclusió de determinats col·lectius, de gent molt jove o de gent que té més de 45-50 anys, que està patint des del punt de vista laboral o que no troba aquella sortida professional que havia tingut en el passat, fins als emprenedors, la gent més jove que vol intentar tenir una sortida per encetar una vida individual, hem d'intentar facilitar les coses. I nosaltres, afortunadament, tenim un patrimoni molt ric a l'Ajuntament de Sitges per intentar jugar amb això en el sentit d'equilibrar la càrrega fiscal per un costat i l'obtenció de majors ingressos. I la tercera via, que no és només intentar vendre el sòl que tenim disponible, és intentar atreure empreses que facin que es pugui crear més ocupació i que, per tant, en definitiva, el major nombre d'empreses, major nombre de gent, al final pot repercutir en una millora dels nostres ingressos. És a dir, és un cúmul de coses les que ens pot ajudar a que aquesta situació que ens ve marcada per la llei doncs la puguem superar i, a més, sense massa angoixes.
Es pot baixar la càrrega fiscal?
Fins a un determinat límit. Miracles no es poden fer, ja en coneix. Per tant, ara estem...
Si no recordo malament, em sembla que encara éreu regidor. Que
dirà, allò de les escombraries.
Sí, senyor. Quan veu deixar en veu alta, i era l'any 2011,
tenia raó. Bueno,
que s'havia de recuperar la taxa de les escombraries.
Hi ha alguna formació política que la vol eliminar. Jo crec que són serveis públics. Per tant, els serveis públics, ja sap vostè que devenguen una taxa, que vol dir, en funció de lo que costa el servei, s'ha de pagar. A partir d'aquí, els impostos han de tenir un equilibri. Jo crec que l'equilibri passa, sobretot per la situació o la conjuntura econòmica i per com evolucioni el tema de l'IPC. En aquests moments hem fet una davallada des d'un tipus d'IBI de l'1.12-13 a un tipus d'IBI del 0.83, quan abans era impossible, ara resulta que és possible. Miri, a mi això tampoc m'agrada, és a dir, el que no pot ser és que si baixem més hi hagi un desequilibri pressupostari que no ens permeti ni tan sols pagar les nòmines i de cop i volta vagin rebaixant el número, perquè com que resulta que l'any que ve venen eleccions, el que vingui darrere ja ho arreglarà. Això és poc seriós. Evidentment, els ajuntaments, ara com ara, necessiten tenir un equilibri pressupostari.
Tot i que ha estat bastant moneda corrent, perquè si no la revisió catastral s'hagués produït molt abans.
Evident, evident.
Que no en aquesta legislatura.
Evident. No? És curiós perquè amb la revisió catastral, no sé si s'ha explicat, nosaltres incrementem el valor cadastral un 10% cada any. Un 10% cada any. És a dir, la revisió obliga a que d'aquí 10 anys el preu que tu tenies de sortida en relació al preu d'arribada sigui el que et marca la revisió. Clar, l'única manera de jugar amb això és que al cap de 5 anys puguis fer una revisió de valors, que no sé si alguna formació política s'ha plantejat.
Sí, ens ho comentava Cristina Martínez res fa un moment.
Però aquest no és el problema, és a dir, que el teu habitatge valgui més.
O sigui que acabarem no gairebé amb habitatges que des del punt de vista del valor cadastral acabaran valent més que el que valen a mercat.
Correcte, que el preu de mercat.
Que és la paradoxa més gran que li pot passar a Sitges. Exacte. Quan el valor cadastral era una misèria.
Exacte.
I en el seu dia el preu de mercat era...
Correcte.
Vaja, quintuplicava en alguns casos el valor.
Correcte.
Cadastral.
O sigui
que hem anat de...
Ni una cosa ni l'altra.
Del cel a la terra.
Correcte, ni una cosa ni l'altra. Home, tenir un valor cadastral d'alts té unes altres repercussions fiscals. Per exemple,
moltes.
El que tingui dos o tres vivendes, sigui perquè ha heredat o per algun motiu d'aquest, o perquè va comprar a bon preu, o perquè tenen 40 anys, a lo millor té que fer declaració de patrimoni, simplement perquè els valors cadastrals han canviat, i per tant això és un impost més.
A tots els candidats els hi demanaran aquests dies, una, si és que hi ha solució pel Tom Manta, dues, si és que hi ha solució per la conciliació entre el descans ciutadà i aquest oci nocturn, o aquests Sitges de lleure, o aquests Sitges turísticament potent que tothom també vol. Però si serà que ho volem tot i no estem disposats a renunciar a gran cosa, o és que l'administració no és capaç encara d'afrontar algunes qüestions que la ciutadania li requereix que afronti amb rapidesa, celeritat, exigència i contundència en alguns casos?
A veure, aquí es podrien dir moltes coses, però intentaré sintetitzar-les. Algunes les hem apuntat en el programa electoral per no fer-lo massa feixuc. No era la nostra intenció enviar 250 pàgines de tot el que farem. Però bàsicament, el problema del Tom Manta i de l'oci nocturn per mi és conseqüència d'una relaxació per part de l'administració a l'hora de controlar aquest tipus d'activitats. Jo recordo que l'any 2007 es va signar, amb el suport de totes les formacions polítiques, un pacte sobre aquestes qüestions amb els gremis i amb els sectors afectats, en el qual hi havia una sèrie de mesures de control, hi havia una implementació de la normativa per intentar que dintre del sector això no fos un problema. Ans al contrari, que s'anés rebaixant la tensió i que aconseguim tenir un oci que pogués conviure entre el descans de la gent i la gresca de la gent. D'aquell temps ençà es van començar a fer coses. Jo recordo les dobles portes el 1 de maig, recordo els controls que es feien als aparells de música pel tema de baixar els decibels, recordo les inspeccions policials en els quals més d'un i més de dos i més de tres se'ls sancionava econòmicament i se'ls tancava, i d'aquesta manera, diguem-ne, que vam anar transitant. Des del 2011 cap aquí, això ha sigut un desastre. Ho tinc que dir com ho penso i com ho sento i com ho diuen. Per què? Perquè els serveis municipals s'han desmantellat. Perquè determinats membres de la corporació local han intentat mirar cap a una altra banda en lloc d'afrontar el problema. Perquè la normativa que hi ha d'aplicació no s'està aplicant. Al final, què ha provocat això? Doncs que siguem el poble de Catalunya que més denúncies sobre aquesta qüestió té al damunt de la taula del síndic de Greuges. Amb apercibiment del síndic de Greuges cap a l'administració local, cap a l'Ajuntament i al seu alcalde, per no fer absolutament res. Per tant, els que entrem a governar, els que governem, tenim un problema important. Tom Manta, no es pot deixar proliferar una venda que està esclavitzant a persones perquè uns pocs treguin benefici en perjudici del comerç local que està pagant cada dia els seus impostos. I jo no em crec que no hi hagi cap acció que es pugui fer per minimitzar i erradicar aquesta situació. No me la crec. He vist la regidora de Governació que es lamenta dient que fa tot el que pot. Doncs deu fer ben poc, perquè si la situació en lloc de millorar ha empitjorat, vol dir que alguna cosa no s'està fent bé. Segona, podem jugar amb el planejament urbà. Determinades instal·lacions, determinats activitats que considerem que no reporten absolutament res pel poble de Sitges, les hauríem d'excloure. I això es pot fer. Es pot fer canvis normatius. Si se'n recorda vostè, quan a Sitges van proliferar les caixes d'estalvi, els bancs i les immobiliàries, es va fer un ajust del planejament per dir, escolta, no podem tenir carrers amb finestres tancades a partir de les 8 del vespre, hem de donar-li vida als carrers de Sitges, hem de fer-los més comercials i, per tant, anem a restringir aquest tipus d'activitats.
Però ara resulta que només tenim forns de pa a cada cantonada, no?
Bueno, crec que els forns de pa no provoquen cap problema.
Però hi ha una efervescència de forns de pa a tot arreu i supermercats.
Però dit això, no ha... Si tenim instal·lacions, discoteques o si nocturn que està provocant aldarulls, que està provocant problemes, que la gent es queixa, que no troben resposta, tenim mecanismes, tenim eines, tenim
una policia. Què s'ha de fer, un nou pla d'usos una altra vegada?
Per exemple, s'ha de revisar, per exemple, s'ha de posar els agents de la policia local on toca, l'hora que toca i com toca, s'ha de tenir un servei administratiu desmantellat aquests 4 anys d'inspecció de les instal·lacions, no tenim enginyers que controlin les instal·lacions d'oci nocturn. No en tenim. I l'any passat, o fa un any i mig, es va intentar una proposta de posar un responsable al capdavant d'això i als 3 mesos havia dimitit perquè ni li van donar suport administratiu per revisar la quantitat de peticions de llicències d'activitat que havien entrat des del 2011 cap al 2013 i el que és pitjor, no li van posar reforç administratiu per solucionar les que vinguessin de nou. En aquest moment, Sitges, vostè pot obrir amb una declaració responsable i ja vindrà l'administració a revisar si estic bé, si estic malament, si compleixo o no compleixo. I sap qui ve a revisar? Un enginyer d'obra pública. No és de rebut amb una administració que, a més, bona part del seu prestigi se la juga en l'oci, en el comerç i en el turisme, que no tingui uns serveis a disponibilitat dels professionals i de la gent de Sitges que vol obrir un negoci. I, evidentment, control de les activitats. És a dir, no és de rebut que jo tingui que estar controlat al 100% i hi hagi altra gent que pugui obrir de la nit al dia de qualsevol manera.
Aquest Armand Paco que apela a la norma, suposo que també es trobarà algú que li dirà: bé, vostè va fer dos ulls grossos a l'Atlàntida o no?
No, un altre cop aquest tema, no, en absolut. Ho he explicat moltíssimes vegades i segurament deu ser que jo m'explico malament, però els fets són els que són i no tenen controvèrsia. Resumidament, l'Atlàntida demana una llicència d'obra menor al 2010 per reforçar 2 bigues i per reforçar un sostre que se l'està caient. Aquesta és la petició que fa el titular de la instal·lació. D'aquella petició se'n fa més obra. Hi ha una denúncia. D'aquesta denúncia particular hi ha una inspecció. Tècnics municipals, de comerç i d'urbanisme. D'allà se'n deriva que és cert que s'han fet més obres de les autoritzades. A partir d'aquí s'obre un expedient disciplinari. Un expedient disciplinari que, com que no es pot legalitzar la part de l'obra feta de més, conclou amb un sancionador de 32.000 euros que no sé si han pagat o algú els ha requerit. I finalment, l'actuació del regidor és, com no es pot acomplir amb la normativa que fa referència a aquest tipus d'instal·lacions, la famosa llei ambiental de l'administració, en el mes de desembre del 2010, aquest regidor signa el desistiment de l'activitat d'aquesta instal·lació. El que ha passat després, algú m'hauria d'explicar. Com és possible que tenim caducada la llicència d'activitats per no adaptar-se al que marca la llei, aquesta instal·lació ha estat oberta durant 2 anys.
Armand Paco creu que han anat per ell,
sí,
en aquest tema?
Sí. El denunciat, segur, i segurament ajudat per algú de dintre de la casa, perquè no és de rebut que si tant li preocupava l'entitat hagi estat 2 anys de braços creuats mentre aquesta instal·lació estava oberta al públic.
Els que han exercit a vegades la gestió ho diuen això, algú de dintre de la casa.
Sí, ho dic, algú de dintre de la casa. Hi ha un paper que corre, que hi ha una autorització donada per algú de dintre de la casa, que no consta en l'expedient administratiu que aquest regidor va tancar i que va aparèixer posteriori.
Quins misteris té la casa?
Per tant, algú de dintre de la casa va posar un paper després de... I això no s'ha investigat. Tantes comissions d'investigacions, és a dir, l'actuació de l'Atlàntida la coneixen des de l'any 2010. No calia fer una comissió d'investigació per saber allò que ja se sabia, perquè tot això va passar per ple. Per tant, si volem investigar, investiguem, però investiguem a fons i les coses que han passat i que no s'han volgut investigar.
Ens queden 3 minuts perquè Armand Paco esbossi línies fonamentals de programa electoral, d'entesa per Sitges, apel·li al vot, digui allò que cregui.
Sí, podria dir moltes coses, però suposo que la gent moltes vegades vol el titular, no? Allò més sucós. Home, el primer de tot és... Hem d'aconseguir que l'Ajuntament torni a funcionar. El mal funcionament de l'administració local no és imputable als treballadors, sinó és imputable a la gestió política. Els treballadors no estan 5 hores en l'últim ple amb un alcalde parapetat darrere de la seva cadira i de la seva taula perquè no vol parlar amb els sindicats i quan se senten ofesos i enganyats perquè els hi ha promès durant 2 anys una cosa que no pot donar. Si hagués estat honest amb els seus treballadors, segurament primer de tot no s'hagués compromès, però si ha percebut l'errada, com a mínim s'hauria de disculpar i dir, nois, em vaig equivocar, pensava que es podia fer i no puc fer. Això és el que crispa molt els sindicats, que els hi han pres el pèl, perquè vostè durant 2 anys llargs ens ha estat donant esperances de coses i de reivindicacions que havien fet i vostè després no les ha complert i a sobre s'excusa en què és la norma, la interventora, i que no ho sabia vostè abans, que no té una pila d'assessors, que no té un cap de gabinet, que en sap molt d'això. Segona, hem de tornar a donar servei a la gent. Hi ha molts departaments que estan malament nodrits, que estan desassistits, i el pitjor de tot és que hi ha treballadors que no saben quin és el camí que han de fer servir per donar resposta a la gent. Tercera, no menys important, hem de tornar a recuperar el diàleg amb els veïns. Aquests que s'omplen la boca tant de les persones... Resulta que per veure el meu alcalde em donen hora. D'aquí 2 mesos, d'aquí 3 mesos, i fins i tot quan em toca resulta que me la canvien perquè he tingut una emergència, una urgència i vingui d'aquí 3 mesos més. No, s'ha d'estar a prop de la gent i més en moments tan dificultosos com els que estem passant. Per tant, hem d'establir una nova relació amb el ciutadà. No fer-lo participar en un pressupost al final d'un mandat, sinó hem de fer-lo participar cada dia. Per tant, recuperació d'una cosa que en el seu temps en el qual jo vaig ser regidor crec que és molt valuosa, que és un pla de barris, estar al costat dels presidents de les associacions de veïns, dels barris, a dir quins problemes teniu, quins són els dèficits, mireu, les coses no són com abans, intentarem ajudar a la mesura del possible, fer corresponsable a la gent de la gestió, per exemple, o dels diners que es puguin dedicar als barris, fer un pla de barris quadrienal, és en el sentit que cada any dedicarem una part de la inversió dels diners que tinguem a millorar les coses, però no direm el que millorarem només nosaltres, sinó ho volem posar en comú, però una vegada sapiguem de quins diners estem parlant, etcètera, etcètera, etcètera.
Són les 11, Armand Paco, gràcies.
Gràcies a vostè.
Tindrem ocasió de parlar-ne, com no, en els propers dies. Les 11, notícies en connexió amb la xarxa, la tercera hora de programa. Jordi Serra, el candidat de Moviment d'Esquerres.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.